Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb temperatures clarament més altes. 17 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 14 a Dosrius i 11 a Ulldemolins. I compta, com dèiem, amb el vent, perquè tenim activades alertes al litoral i també al prelitoral del centre i al sud del país. Al Montseny ja han tingut ratxes de 140 km per hora. Al Perelló ja han superat els 100 i a Terrassa els 90. I la cosa d'anar a més a les properes hores. I es llevem també pendents del Canadà.
Breaking news out of Tumbler Ridge, where a lockdown is in place at a pair of schools.
On un tiroteig en una escola ha acabat amb almenys 10 morts. L'assaltant que actuava sol està entre les víctimes. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens pots explicar?
Doncs mira que els fets han tingut lloc als vols del migdia, hora de la Columbia Britànica, quan una persona armada ha irromput a l'institut de secundària de Tumbler Ridge, una població de 2.400 habitants. Això és a 1.000 quilòmetres al nord de Vancouver, per tant, molt lluny de tot, absolutament de tot. La policia hi ha trobat 7 cadàvers, incloent-hi el de l'assaltant, que, segons els mateixos agents, sembla que s'hauria disparat a si mateix. Una altra persona ha mort camí de l'hospital. Parlem d'un balanç de 10 morts, perquè dues persones més s'han trobat mortes en una residència propera a aquest institut. Tot fa pensar que els dos escenaris estan vinculats. David Eby és el cap del govern de la British Columbia, que s'ha dirigit a la premsa, com dèiem, des de Vancouver, que està a 1.000 quilòmetres de l'escenari de la tragèdia.
És difícil saber què dir en una nit com aquesta. És aquest tipus de coses que penses que passen a d'altres indrets, però mai que passarien a prop de casa. Em refereixo a com ho sentim els habitants de la Columbia Britànica i els canadencs. La devastació que afronten aquestes famílies, és impossible poder entendre el que estan passant.
El fet que hi hagi ferits a diversa consideració fa tema que el balanç de 10 morts pugui augmentar. Lògicament, la policia es troba ara mateix en plena investigació. No s'han pogut donar, o no s'han volgut, de fet, donar detalls sobre les víctimes, ni edats, ni tampoc si eren mestres o alumnes. Això s'ha fet per respecte a les famílies a les quals encara se'ls està comunicant, doncs, de qui es tracta, si són familiars seus, aquestes persones ferides o mortes. Tampoc hi ha detalls ni sobre el mòbil del crim, ni tampoc sobre l'arma utilitzada.
És Oriol Serra. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit, bon dia.
Sobre el que està passant i el que ha passat a Canadà. I a casa nostra avui també la notícia del dia és la vaga de mestres i professors.
Demà preveiem una vaga molt participativa, massiva. Hi ha molta mobilització, molta organització de base que ha anat creixent en els darrers mesos.
Demà és avui. Una vaga que es preveu massiva, diuen els sindicats. El personal docent reclama millors condicions laborals, reduir les ràtios a les aules o menys burocràcia. I a part de les manifestacions a diferents ciutats del país, estan previstes altres mobilitzacions o, atenció, que hi haurà també talls a les carreteres.
Jo crec que ha arribat serveis mínims, segurament.
Farem els atacants grups i després de cas que anem a fer plenari.
Fins a acabar el paquet a la plaça Espanya.
En algunes escoles, com aquesta de Manresa, per exemple, els mestres ja s'hi han quedat a dormir per escalfar motors. Avui serem a diferents escoles, parlarem amb mestres i amb el departament, i també ens acompanyarà avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
El govern explorarà i farà tots els esforços per atendre allò que sigui possible. En qualsevol cas, disposició permanent del govern i del departament a la resolució de problemes.
El govern que assegura que té a punt una proposta per oferir als mestres, però recorda que serà més fàcil aplicar-la si hi ha nous pressupostos. Amb la consellera de Territori també parlarem del calendari de recuperació d'aquesta normalitat a Rodalies i perquè els usuaris ara sí que han de creure que la setmana que els trens tornaran a funcionar serà la vinent. Per cert, encara sobre la crisi ferroviària, aquest matí també compareix al Congrés el president espanyol Pedro Sánchez. I avui també comentarem l'atenció que es va viure ahir al vespre al ple de Santpedor en la presa de possessió d'un regidor d'Aliança Catalana. Era de Junts i s'ha passat a l'altra dreta. Això que sentim és un enfrontament amb la policia i amb l'excap de llista de la CUP al municipi, que ha acabat detingut. Una protesta antifeixista estava convocada a les portes de l'Ajuntament. Ara ho explicarem. I també de les últimes hores ja tenim dades de també dels espectadors que van seguir l'espectacle de Bad Bunny a la Super Bowl.
God bless America!
128 milions d'espectadors. Ha estat el quart més vist de la història per darrere de Kendrick Lamar, Michael Jackson i Usher.
To tears, remember someday
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb l'autoritat de la competència espanyola que vol contractar firmes privades per vigilar influencers i streamers. Bàsicament per vigilar que no facin publicitat de manera il·lícita. Emparant-se amb la legislació europea, sobretot es volen centrar en aquells que tenen més de 100.000 seguidors.
I a Brussel·les?
Volen prioritzar els productes europeus en la contractació pública. Ho destaca en portada el diari El País. En l'esborrany d'un nou reglament sobre la indústria, s'explicita que les administracions públiques, a l'hora de fer compres i contractacions, mirin primer i sobretot empreses europees. També la idea d'aquest reglament és que els estats designin les zones que siguin estratègiques.
Amb què se'n van a dormir Estats Units, a banda del que dèiem del que està passant a Canadà?
Doncs amb un altre tema que està generant molts comentaris també, la investigació de la desaparició de la mare d'una coneguda presentadora de televisió, Samantha Guthrie. S'hauria detingut ja un sospitós, però no se sap encara quina implicació exacta té en el cas. Les imatges que s'estan veient més en aquestes últimes hores són imatges de la càmera de la vigilància de la dona, de la mare. Es veu un home passar muntanyes a la porta d'aquesta dona en el moment en què va desaparèixer.
I amb què dinarà avui a la Xina?
Amb les declaracions d'un capità. El capità xinès d'un vaixell de càrrega de Hong Kong que s'ha declarat innocent de les acusacions que el seu vaixell va fer malbé un gasoducte submarí i cables de telecomunicacions entre Finlàndia i Estònia. Investigadors finlandesos l'acusen perquè diuen que aquest home va arrossegar l'àncora per tallar el gasoducte.
Avui és dimecres 11 de febrer, comencem el dia amb vent molt fort i amb temperatura alta. Per exemple, a Barcelona ara mateix tenim 19 graus, 20 a Tortosa, i sí, a l'interior refrescat una mica més, però vaja, tenen 12 graus, per exemple, a la ciutat de Berga. Avui amb cel serè, pràcticament tot el matí, amb vent molt fort a la meitat sud de Catalunya, al centre del país també i les zones elevades del Pirineu. Durant la tarda aniran arribant més núvols per l'oest, algunes precipitacions per l'oest de Catalunya i també a la zona del Pirineu, cota neu avui alta, 2.200 metres, la ventada molt forta, però demà torna a accelerar-se el vent. Sembla que serà fort una altra vegada a tot Catalunya. Demà amb sol també, però amb algunes nevades a la cara nord del Pirineu.
Molta precaució a l'estat del vent i a l'actualització que anirem fent al llarg d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio de la previsió del vent, perquè ara mateix hi ha ratxes molt importants de vent i ara també explicarem tot el que heu de fer. Precaució és la màxima precaució és poca, diguéssim, amb el vent que afectarà les properes hores a Catalunya. Avui a l'hora, per cert, del matí de Catalunya Ràdio, Jordi Mat, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor, seguirem també la vaga d'educació, però també abordarem altres temes, com per exemple que l'Ajuntament de Tarragona tindrà un cens d'ADN de gossos. Això per evitar que els seus propietaris no en recollin els excrements. En parlarem amb l'alcalde Rubén Viñuales a partir de les 10 del matí. Però abans, Francesc Soler i Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem per aquesta vaga d'educació, perquè aquí els sindicats d'ensenyament han convocat per avui una vaga que preveuen que serà un èxit amb talls de carreteres, mobilitzacions i manifestacions arreu del país.
Mentrestant, el Departament d'Educació va anunciar ahir mateix que té una proposta de millora per debatre amb els sindicats a la pròxima taula sectorial que es farà el 19 de febrer.
Maria Costa.
Iolanda Segura d'Ustec diu que és conscient que els talls poden comportar mal de caps a la ciutadania, però que l'educació necessita un canvi estructural. Ho deia a Catalunya Ràdio.
Sí, és una possibilitat, no direm a on, però sí. Preveiem una vaga molt participativa, massiva. Sabem que tenim molta gent que no entén les nostres raons, però no per això nosaltres hem de deixar de visibilitzar la crisi que estem patint. No estem fent això per gust, sinó que estem fent això per necessitat.
La proposta del govern inclouria la millora de sou, reducció de ràtio i burocràcia i recursos per l'escola inclusiva. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
El departament està en disposició permanent per resoldre problemes, per escoltar, per dialogar, per arribar a acords, sempre que siguin qüestions que tinguin un principi de realitat.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
A Lleida, la protesta ja va començar ahir a la tarda amb la tancada de professors i representants dels sindicats educatius a l'escola Minerva, Lleida, Júlia Albacar.
200 i personal educatiu van arribar sobre les 6 de la tarda preparats per passar la nit al gimnàs del centre. Hem parlat amb Rubén Satorra, un dels mestres que ha participat a la tancada.
Nosaltres ens hem agrupat en una assemblea docent, una de les moltes assemblees que s'han anat formant, precisament doncs, per donar una resposta i intentar combatre d'alguna manera aquest greu perjudici que tenim com a treballadors i treballadores de l'educació. Anirem fins al final per l'escola pública.
Durant la tancada també han preparat les pancartes que portaran avui. La manifestació a Lleida començarà a 12:45 des de la plaça Ricard Vinyes. Des de Lleida, Júlia Albacar per al Matí de Catalunya Ràdio.
Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pel caos ferroviari a Catalunya i pels accidents mortals de Gelida i Adamuz, a Còrdoba.
Junts i Esquerra reclamaran al president espanyol un traspàs real de Rodalies i més dimissions pel col·lapse de la xarxa.
Madrid, Paula Brujats.
Sánchez compareix 3 setmanes més tard dels accidents, serà el primer cara a cara amb els grups i serà intens amb Junts i Esquerra, que li reclamen solucions urgents pel caos a Rodalies.
Qui assumeix responsabilitats polítiques? Una de les solucions és un traspàs com Déu mana.
Ja n'hi ha prou d'excuses, de relats, de promeses que no arriben mai. Cal accelerar el traspàs de Rodalies.
Sánchez arriba amb el guió escrit i farà seves les explicacions que ha donat fins ara el ministre de Transports, Elma Sáiz, ministre portaveu.
Seguirà aportando toda la información y desde luego, bueno, que ojalá que estemos todos a la altura.
Però el PP no dona treva.
Más mentiras, más excusas y, en definitiva, esperamos una comparecencia tan patética como irresponsable.
Avui serà el primer cop també que Sánchez parla després de la patacada electoral del PSOE a l'Aragó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I entre finals d'aquesta setmana i la que ve, la xarxa de Rodalies podria recuperar gairebé tots els trams afectats després de l'accident de Gelida.
És la previsió que fa el govern 3 setmanes després del sinistre en què va morir un maquinista.
Carme Montero.
La consellera Paneque assegura que els trams entraran en funcionament de manera progressiva.
Aquesta setmana i tota la setmana que ve, per treballar en la reobertura de tots els eixos, i en cada moment, igual que hem fet aquests últims dies, anirem notificant amb data certa i hora certa l'inici de servei comercial.
Aquesta setmana està previst que es recuperi del tot el servei a la línia RL4, la que cobreix el trajecte entre Lleida i Terrassa, passant per Manresa. I la setmana que ve que reobri el tram entre la Garriga i Candevànol de l'R3. Aquest febrer també se solucionarà la meitat de la 70ena de limitacions de velocitat vinculades a l'emergència i la resta de cara a l'abril. Carme Montero, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern accelera la negociació mentrestant pels pressupostos de la Generalitat amb una segona reunió avui amb els comuns.
Amb Esquerra Republicana ni tan sols hi ha començat a parlar i això pot endarrerir les previsions de l'executiu que vol tenir els comptes aprovats aquest trimestre.
Barcelona, Txell Vallespí.
Per convèncer els comuns, el govern busca fórmules perquè la Generalitat pugui executar directament obres ferroviàries i també en busca, segons Jessica Albiach, per aturar la compra especulativa d'habitatges després que els informes dels experts encarregats pel govern així ho avalin. Els comuns esperen les concrecions del govern en la reunió d'avui a les 2:00 PM al Parlament. Les converses amb Esquerra, en canvi, es fan esperar perquè els republicans volen que el govern espanyol assumeixi el compromís perquè Catalunya recapti el 100% del IRPF. Però, malgrat això, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, no renuncia a tenir els comptes abans de Setmana Santa i es compromet a suar la samarreta per aconseguir-ho.
Dia a dia anem treballant amb allò que el govern pot fer, que és posar tot allò que té a disposició per tal de que això sigui possible.
Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I qui ha reaparegut a les últimes hores és Felipe González. Després de les patacades electorals del PSOE, Extremadura i l'Aragó, ara posicionant-se sobre les futures eleccions generals i reafirmant que la direcció actual dels socialistes no el representa.
L'expresident del govern espanyol, socialista, ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez i ha anunciat que les pròximes generals votarà en blanc.
Pedro Sánchez és el punto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo. Esa no es la costumbre del Partido Socialista. Votaré en blanco. ¿Votar a los que no me representan? No los votaré.
González sosté que el PSOE hauria hagut de fer autocrítica després dels últims mals resultats regionals que ha tingut i pronostica que els partits de dreta seran majoritaris després de les pròximes eleccions espanyoles. També ha afirmat que considera pitjor pactar amb els bascos de Bildu que no pas amb els ultradretans de Vox.
I Gabriel Rufián insisteix que Esquerra Republicana hauria de participar en una coalició d'esquerres a les futures eleccions generals espanyoles, malgrat la negativa de la direcció del seu partit.
Rufián diu ara que seria negligent no fer-ho i ha lamentat que per defensar aquesta opció a Catalunya el titllin, diu, de traïdor.
Quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular. Y sé que en Cataluña me llaman traidor. O sea, representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán ni menos independentista. Me hace más normal y más útil.
Mentrestant, grups de l'esquerra del PSOE ja han comunicat que la setmana que ve presentaran una plataforma que inclourà de moment Sumar, Comuns, Esquerra Unida i Més Madrid.
i detingut durant unes hores l'ex-líder de la CUP a Santpedor al Bages per les protestes a les portes de l'Ajuntament.
Un alt càrrec territorial d'Aliança Catalana que el 2023 es va presentar a la llista adscrita a Junts per Catalunya va prendre possessió com a nou regidor del municipi bagenc.
Molta atenció dins i fora de la sala de plens entre partidaris i detractors d'Aliança Catalana. Acabat amb l'ex-líder de la CUP detingut per resistència greu quan protestava perquè s'han colat membres d'aquest partit de la formació d'Aliança Catalana i després el cordó policial no deixava entrar gent del poble. Forceig amb els Mossos i una regidora de la CUP que ha acabat per terra. Rubén López, regidor de la CUP.
No podem continuar fent veure que no està passant res.
L'alcalde, el republicà Agustí Comas, que ha lamentat el que ha passat, ha parlat també d'anomalia democràtica.
Una falta d'honestetat i respecte per la política municipal i la institució.
La presa de possessió del dirigent d'Aliança Catalana, Jordi Soteres, que anava novè de la llista a Junts, s'ha acabat fent com a no adscrit. Des de Santpedor, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies ara amb Marc Jurado, Lara García, en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Des del 2019 a Catalunya gairebé 4.000 locals, comercials i oficines s'han convertit en pisos. Són dades oficials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Del gruix dels nous pisos, uns 3.300 eren originàriament locals comercials ubicats en baixos, sobretot a la demarcació de Barcelona. La resta, poc més de 600, feien funció d'oficina majoritàriament a la ciutat de Barcelona. Montserrat Junyent és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya.
Tenim un dèficit d'uns 25.000 habitatges anuals i, per tant, que aconseguim posar per aquest mecanisme pues 7 o 8 o 10.000 habitatges és insuficient i, a més, no tots els locals són convertibles, no tots els canvis d'ús generen habitatge adequat per viure i d'una manera estable.
Per la seva banda, l'investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, alerta que la conversió de locals i oficines en pisos és complexa. Reclama que l'administració prioritzi convertir en habitatge habitual aquells pisos que estan buits o que són turístics.
La immensa majoria de locals que ara mateix s'estan utilitzant com a habitatge ho fan molt sovint de manera irregular i és bona notícia que alguns ho facin. Però és molt complicat, per no dir impossible, per la gran majoria de locals complir amb la normativa i obtenir la cèdula perquè no són habitables, no estan pensats per viure i dormir i fer vida.
A banda del canvi d'usos, les dades de l'agència també recullen que des del 2019 a Catalunya uns 3.000 pisos han regularitzat la seva situació i han obtingut la cèdula d'habitabilitat.
I el govern espanyol vol frenar la privatització de la sanitat. El Consell de Ministres ha fet el primer pas per només permetre la privatització d'hospitals públics en situacions excepcionals.
L'objectiu és acabar amb el negoci de les privades, un model que s'ha estès els últims anys en comunitats governades pel PP com Madrid.
El que pretén la nova llei és que la sanitat privada sigui una excepció i no la primera opció. Derogarà la que va aprovar Aznar el 1997 i que ha permès models com el de Quirona Madrid, que gestiona i construeix fins i tot hospitals públics. Una llei que ha indignat Díaz Ayuso, diu que ataca la sanitat madrilenya. Un relat que ha rebutjat de ple Mònica García.
¿Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid?
No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete.
La llei estableix que les comunitats només podran externalitzar serveis i contractar-ne de privats si justifiquen que la sanitat pública no ho pot assumir o haurà d'autoritzar un comitè d'experts, passar controls i complir requisits. En total, passaran mesos fins que la llei arribi al Congrés, on haurà de buscar el suport per finalment ser una realitat. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquí el Departament de Salut vol canviar de baix l'organització del sistema sanitari per adaptar a l'envelliment de la població i la falta de metges.
Salut vol passar d'un sistema centrat en la malaltia a un model que tingui com a base la prevenció i l'atenció de proximitat. Per aconseguir-ho, les 43 àrees de gestió actuals se simplificaran en 30 àrees integrades. Una xarxa que s'estructurarà al voltant dels centres d'atenció primària que coordinaran tots els serveis que pot necessitar una persona al llarg de la seva vida. Salut mental, atenció a domicili, rehabilitació, hospitals i urgències, entre d'altres. El president del comitè d'experts CAIROS, Manel del Castillo, posa l'exemple d'una persona gran amb malalties cròniques.
Ara vindran els de l'hospital, els de la primària o els del SEM. Hem de tenir una resposta única, que ens hem de posar d'acord com professionals per donar-li la millor resposta a aquesta dona i que si a les 7 de la tarda té algun problema o que algú de la proximitat li pugui donar resposta i no tingui que acabar urgències de l'hospital.
El mes que ve es posaran en marxa proves pilot que duraran un any.
I la Fiscalia francesa fa una crida per localitzar possibles víctimes d'un home que ha estat acusat d'haver abusat sexualment de 89 menors al llarg de més de 50 anys. També se l'investiga per homicidi. Corresponsal a França, Isabel Galí.
La policia va rebre diverses claus de memòria amb escrits sobre la vida d'un sexagenari on relata sense incomoditat les relacions sexuals amb menors durant 55 anys. Alguns amb noms i cognoms han pogut ser localitzats, però la fiscalia voldria trobar no només la cinquantena que falten, sinó també altres possibles víctimes. El fiscal de Grenoble que porta el cas, Etienne Mentó, ha explicat que a més l'acusat ha confessat haver matat la seva mare i la seva tia.
Les seves memòries eren l'expressió de la realitat. Va ser detingut el 2024 per agressió sexual i violació i per violació agreujada, perquè alguns d'aquests menors tenien menys de 15 anys.
Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I congressistes nord-americans del Partit Demòcrata impulsaran una llei perquè els delictes relacionats amb les xarxes de tràfic sexual no prescriguin.
Tot plegat arran del cas Jeffrey Epstein, familiars de víctimes del traficant sexual mort a la presó el 2019 han demanat una nova legislació en aquest sentit. És el cas de la família de Virginia Giuffre, una de les noies que va denunciar Epstein i que es va acabar suïcidant l'any passat.
El somni de la Virginia era inspirar i empoderar les supervivents perquè denunciessin. Una de les missions de la seva organització sense ànim de lucre era eliminar la prescripció en els delictes de tràfic sexual. Avui tornem la veu a la Virginia i enviem un missatge clar als abusadors de tot arreu presentant la llei de la Virginia.
Caldrà veure, però, si aquesta iniciativa legislativa demòcrata prospera, perquè també li caldrà el suport dels republicans quan s'hagi de sotmetre a votació al Congrés.
I els responsables de les agències d'immigració dels Estats Units s'han negat a donar detalls dels dos homicidis perpetrats al gener per agents de l'ICE a Minneapolis.
I tot Lyons, director interí de l'ICE, i Rodney Scott, comissionat del Servei de Duanes i Protecció de Fronteres, han comparegut per primera vegada davant la Cambra de Representants, però la seva resposta ha estat que els fets estan sota investigació oficial.
Mereixia morir l'infermer de cures intensives Alex Preti?
No puc comentar investigacions en curs.
Mereixia morir René Good?
No puc comentar investigacions en curs.
Els demòcrates mantenen la seva negativa a aprovar el finançament del Departament de Seguretat Interior, del qual depenen les agències que encapçalen Lyons i Scott, si no es canvien els protocols d'actuació dels agents de l'ICE i de protecció de fronteres.
Quatre morts i un ferit aquesta nit en un atac rus a la regió ucraïnesa de Kharkiv. Tres de les víctimes són nens.
Segons fonts ucraïneses, l'atac rus ha impactat en un edifici civil. Els nens morts tenien entre 1 i 3 anys. La quarta víctima és un home de 34, possiblement el pare de les criatures, i la persona ferida és una dona de 35 anys embarassada. L'exèrcit rus bombardeja diàriament Ucraïna, sovint infraestructures energètiques, però també edificis civils. Segons la missió de l'ONU pels drets humans a Ucraïna, des que Rússia va començar la guerra, uns 15.000 civils ucraïnesos han mort i 40.000 més han quedat ferits.
I al món hi ha 94 milions de persones que tenen cataractes i la meitat no poden operar-se per falta de diners o de metges, segons l'Organització Mundial de la Salut.
L'OMS lamenta que, tot i que la intervenció de les cataractes és econòmica i efectiva i acostuma a durar només un quart d'hora, en molts llocs del món encara no està disponible. A l'Àfrica, només un de cada quatre afectats es pot operar i la situació s'agreuja en zones rurals o entre les dones, que ho tenen més difícil per accedir als tractaments. Dels 94 milions d'afectats arreu del món, hi ha 15 milions de persones que han quedat cegues i 17 milions que tenen problemes de visió moderats o greus. Per tot plegat, l'OMS demana als estats mesures urgents per la prevenció i el tractament de les cataractes i invertir més en infraestructures quirúrgiques bàsiques.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Aquest matí ben d'hora m'ha agafat un no sé què, que anar amb tren i fer un viatge podria estar molt bé. I ara sóc a l'andana i no sé què haurà passat, però per la megafonia sento aquest comunicat.
El Pony Pisador publiquen avui disc nou amb música per als més petits. Es diu Batú a l'olla i és el primer disc del Pony Menut, que és el primer projecte familiar de la banda. El primer concert serà a Lleida el 15 de març i també passaran per Barcelona, Reus, Girona i Cornellà de Llobregat.
La segona.
Els catalans Lia Cali i Triquello, el grup francès d'electrònica Cassius, afegeixen al cartell del Festival Vida, que se celebrarà del 2 al 4 de juliol a Vilanova i la Geltrú. Pel festival també hi passaran noms internacionals com Fatboy Slim o altres artistes catalans com Maria Arnal, la Ludwig van Sidoní o Remei de Calafresca.
I la tercera?
Again, Spears ven tot el seu catàleg musical per una xifra milionària. La xifra no s'ha fet pública, però algunes fonts apunten que seria d'uns 200 milions de dòlars. L'acord l'ha tancat amb la companyia Primary Wave, una firma molt coneguda per adquirir i gestionar tots els drets musicals. Bruce Springsteen, Phil Collins, Bob Dylan o Shakira són altres artistes que també han decidit vendre tot el seu catàleg.
Que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Ronald Araujo reconeix que portava un any i mig jugant amb ansietat, que va acabar amb depressió.
Assegura que seguia jugant per inèrcia i que no estava bé al terreny de joc.
Ya un año y medio que después, con profesionales, entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así, y eso no te ayuda al final, porque después en la cancha no te terminas sintiendo tú.
Ara aquestes declaracions al Mundo Deportivo explica que pel seu rendiment la seva dona va rebre amenaces a casa seva.
Y veo que le cambia el semblante enseguida, ya estaba tomando mate, pero estaba tocando el teléfono. Y de repente se le empieza a caer las lágrimas, ¿no? Y se lo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué viste, no? Y dice, no entiendo la maldad de la gente, decía. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? No, están deseando la muerte a mis hijas.
Doncs dura aquesta situació d'Araujo, que ha tingut suport, per cert, del club.
El secretari tècnic del Barça, Deco, s'explica en una entrevista al diari Sport.
Lo dejo, ¿no? Para mí es de quitar el sombrero, porque tuvo la capacidad de decir, no estoy bien, necesito esto y voy a arreglarlo. O sea, esto es lo más importante. Esto es de tener mucho coraje, mucho... Y para mí me sorprendió en ese sentido.
Rafinha, molestes musculars, és dubte pel partit de Copa de dijous contra l'Atlètic de Madrid. Avui a les 9, primera semi, anada entre l'Atlètic Club i la Reial. També debut avui als Jocs Olímpics d'hivern, Caral Castellet, a la prova de snowboard de mig sub. El Girona fa oficial el fitxatge del porter gallec de 30 anys, Rubén Blanco, fins a final de temporada, arriba lliure de l'Olímpic de Marsella. Derrota del Joventut a la Lliga de Campions FIBA, manté el lideratge del grup, amb la classificació pels vuitens assegurada al Manresa, visita l'Hamburg a l'Eurocup.
Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Màxim Huerta, que ha publicat la novel·la Mamà està dormida, basada en la seva experiència personal com a cuidador de la seva mare afectada per Alzheimer. Que seguirem la vaga d'ensenyament i per això, per arribar al punt de 2:15 del matí, avui cançons sobre aquesta vaga.
Sí, comencem un nou dia amb una altra vaga, ara que està superada dels maquinistes, i per això tercer capítol de cançons que comencen amb el títol, que la primera frase és el títol. Per cert, frases, eh? No, vull dir, no estem agafant paraules, estem agafant frases.
Frases, sí, sí.
Anem una mica la complicació. We built this city, vam construir aquesta ciutat sobre el rock and roll, el single amb què van debutar els Starship. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make. For Once in My Life, per una vegada a la vida, una cançó que es va gravar originalment com a balada. Frank Sinatra la va gravar com a balada, però Stevie Wonder li va donar un aire absolutament nou i genial. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. I Cuéntame un cuento, un temasso dels Celtas Cortos, un rei que tenia tres filles, que anava a Jamaica per escapar-se'n. En alguna entrevista han dit que anava per un tal Joan Carles I, això.
En punt 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. 10 morts i una vintena de més de ferits en un tiroteig aquesta matinada en un institut de secundària del Canadà. Així ho han viscut, segons un portaveu.
És difícil saber què dir en una nit com aquesta. És aquest tipus de coses que penses que passen a d'altres indrets, però mai que passarien a prop de casa. Em refereixo a com ho sentim els habitants de la Colúmbia Britànica i els canadencs. La devastació que afronten aquestes famílies, és impossible poder entendre el que estan passant.
De moment se sap que un home armat ha entrat al centre educatiu i ha començat a disparar indiscriminadament. Tot apunta que després s'hauria suïcidat el primer ministre canadenc Mark Carney. S'ha declarat devastat per la tragèdia.
I aquí avui hi ha convocada vaga d'educació de docents i de personal laboral als centres.
Sí, sí, és una possibilitat, no direm a on, però sí, sí, preveiem una vaga molt participativa, massiva. No estem fent això per gust, sinó que estem fent això per necessitat.
És Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. Els sindicats de l'educació confirmen que es faran talls a les carreteres i que hi haurà mobilitzacions arreu del país per denunciar que el sistema educatiu està en crisi. Educació diu que ja té enllestit una proposta per debatre a la propera taula sectorial la setmana que ve.
I a l'Àgora del matí ens ocuparem. També farem seguiment dels efectes de l'aturada. Sentirem també el sector, els sindicats, mestres, i també parlarem amb Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa. I el govern anuncia que bona part de les obres que s'està fent a Rodalies estaran enllestides la setmana vinent.
Tenim interès en buscar fórmules per executar obra directament de manera similar a com hem fet en els eixos viaris, no? Amb les encomanes de gestió.
A 9:15 entrevistarem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per mirar de concretar dates i per quins trams començarà la represa.
I també li preguntarem per què porta més de 15 dies sense donar entrevistes. I a Madrid, Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pel caos ferroviari.
Junts i Esquerra reclamaran al president del govern espanyol el traspàs real de Rodalies i més dimissions.
I protestes i moments també d'atenció a l'Ajuntament de Santpedor per l'entrada com a regidor d'un militant d'Aliança Catalana que el 2023 va formar part de la llista de Junts.
Un exregidor de la CUP al municipi Bagenc ha estat unes hores detingut.
Us avança aquest programa al matí de Catalunya Ràdio. Des del 2019, a Catalunya, gairebé 4.000 locals comercials i oficines s'han convertit en pisos.
Són dades oficials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Montserrat Junyent és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya.
Tenim un dèficit d'uns 25.000 habitatges anuals i, per tant, que aconseguim posar per aquest mecanisme pues 7 o 8 o 10.000 habitatges és insuficient.
També avui s'aixequen oficialment les restriccions de moviments de la 60ena de granges immobilitzades arran de l'aparició de dos casos de grip aviària al Bellpuig i a Castellnou de Seana.
De moment, però, es manté la prohibició de concentrar aus en fires, certàmens o exhibicions i criar aus de corral a l'aire lliure.
I Tarragona crearà un cens d'ADN de gossos per localitzar i sancionar els propietaris que no recullin els excrements de les seves mascotes.
Protegeix els animals i alhora ens ajuda a combatre conductes incíviques que perjudiquen la convivència. Aquesta no és una mesura recaptatòria. Tant de bo no recaptem ni un cèntim. És una mesura de civisme.
És Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, amb qui avui parlarem amb l'Àgora. L'Eina també garanteix la protecció d'aquests animals en cas de pèrdua o maltractament.
I avui a les portades de la premsa hi ha molta varietat de temes. Marc Jurado?
Sí, el periòdico L'Acord UE Marroc preocupa el sector agrícola més que el Mercosur. La Vanguardia, l'energia renovable, es repartirà per Catalunya per evitar bloquejos diari. Ara, el nou pla urbanístic metropolità preveu 220.000 pisos més. En polítiques espanyola, El País, Vox respon amb menyspreu i atacs l'acostament del PP. La Razón entrevista al president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, diu que davant del soroll i la crispació, el PP se centra en les persones. I un tema comú, la decisió de l'expresident espanyol Felipe González de votar en blanc si Pedro Sánchez torna a ser candidat. La vaga de mestres i professors també treu el cap a la portada, a les portades del dia. Diari Ara, els docents van a la vaga per reivindicar una millora de les condicions laborals i a l'aula. La Vanguardia, l'executiu espanyol, prohibeix fer ofertes per telèfon. I per acabar, El País, Sanitat i Ayuso xoquen per la llei per fiscalitzar els concerts sanitaris i el periòdico al Camp Nou funcionarà amb la seva pròpia energia a partir del 2030.
Avui a Sitges es desperten amb un vent molt fort i amb 19 graus. Al migdia arribaran els 21 i a la Seu d'Urgell hi ha 4 graus amb màxima prevista de 13. Avui i demà tenim el pla Vencat en alerta. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Aquest matí el vent serà especialment fort a les comarques de Tarragona, de Barcelona i també les cotes altes del Pirineu. Compta també la pròxima nit i demà dijous perquè encara serà més intens i bufarà en qualsevol lloc de Catalunya. Tot plegat amb un dia assolellat, amb una temperatura alta que encara pot superar els 20 graus a molts llocs de la costa i del prelitoral i pendents d'un front que durant la tarda deixarà més núvols i alguns ruixats a l'oest de Catalunya i el Pirineu.
Tot això avui que hi ha vaga de docents i personal educatiu i arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Dels mestres catalans només ens en recordem quan els mitjans de comunicació ens diuen que som a la cua dels informes PISA o justament avui, que fan vaga i hem d'aparcar els nens durant un dia. Jo entenc perfectament la ira dels nostres docents, uns professionals als que podem esmenar tant com es vulgui, però que cobren uns salaris ridículs en comparació als dels seus col·legues europeus i a la importància social que representen. Les aules d'enguany són molt més complexes que aquelles on vàrem estudiar nosaltres, amb una diversitat geogràfica demencial i amb uns nanos amorrats al saber líquid de les pantalles, sovint amb dificultats d'aprenentatge i de lectura. Els mestres els ho demanem tot, que eduquin els fills, que els ensenyin valors i que ens els cuidin durant el dia. Però quan ells ens demanen alguna cosa a canvi, passem d'ells com de la merda. Avui, per molt que us molesti, us demano que, si més no, els escoltem.
Despertes amb Beatles, Xavi Canalias.
Sí, senyor, bon dia. I aquesta cançó que es diu Please, Please Me és que tal dia com avui, però de l'any 1963, la banda va enregistrar el seu primer disc titulat com aquesta cançó. Es va publicar al Regne Unit el 22 de març del 1963 i va aconseguir ubicar-se entre els 10 millors títols de la llista d'àlbums del país. El 8 de maig va ocupar el primer lloc, on va ser durant 30 setmanes consecutives, ara sí.
I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, amb en Martí Selga, membre del Pony Pissador, que just avui presenta un nou disc, titulat Batú a l'olla, i sota el nom del Pony Menut, un projecte musical per als més petits de la casa.
Abans de fer aquest disc, ens vam adonar que cançons que ja teníem complien una mica aquesta funció, perquè les vam fer sense tenir en compte que fossin per públic familiar, i tot i així han tingut molt èxit entre pares, nens, avis, joves, adolescents. Ens ha funcionat una mica sempre com aquesta música intergeneracional.
Doncs mira,
ja tenim
feina per escoltar.
Exactament.
I tot això quan són festes on?
Doncs mira, la festa major de Santa Eulàlia, patrona de les Roquetes, a Sant Pere de Ribes, arriba aquesta setmana, el seu moment més esperat, amb els actes tradicionals que marquen l'esperit festiu del municipi. Avui dimecres, a 8:15, hi haurà la cercavila de vigília.
Com és aquesta cercavila?
És una cercavila molt nostrada, molt del poble.
Sí.
Fa recorreguts per diferents carrers.
Hi ha alguna cosa especial, per això singular, de...
Passen sobretot per la Rambla Rafael Alberti, que és important, i també recorrerà, si no vaig errat, als carrers del centre. Crec que acaben a la plaça Llobregat.
Molt maca.
On es fa, finalment, el que diuen que és el ball de vigília.
D'honor, de la patrona.
Que és en honor a la patrona de Santa Eulàlia. Jo hi vaig molt, m'encanta.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
Doncs Frank Killett, que és un aficionat del Manchester United, que des de fa un temps lamenta que el seu equip fa massa que no guanya cap títol, el 2024 va anunciar un repte i va dir que no es tornaria a tallar els cabells fins al dia que el seu equip guanyés 5 partits seguits. Ahir va rebre la visita de Gerard Piqué.
Come on, Frank. Stop it already.
Just one more game.
I don't care. It's been going for too long.
Piqué li deia que ja n'hi havia prou i que agafava unes tisores i li tallava ell mateix els cabells. El cas és que ahir hi havia partit i hi havia una nova oportunitat per tallar-se els cabells perquè el Manchester havia encadenat 4 victòries seguides. Això no va ser així, va acabar empatant i, per tant, el comptador es va tornar a posar a 0.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Sergi, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Xiprers, de Barcelona. Fa uns dies ens escrivia per denunciar que el Consorci d'Educació havia desatès les reclamacions per arreglar el paviment del centre, que està en mal estat i ja ha provocat diverses caigudes. Ara explica que després de fer publicar la queixa, el Consorci ha reaccionat.
La setmana passada, després de la bústia de la nostra denúncia, el Consorci es va activar. És trist, realment, que només s'activi quan hi ha una queixa d'aquest tipus i quan hi ha una queixa a nivell públic, i ens han dit que arreglaran tot el que hi ha malament, és a dir, les dues plantes que tenim pendents. Ens costa de creure-ho, però han dit que abans de Setmana Santa vindran...
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Aquest hivern, el Pirineu de Girona t'espera. Llisca per la Molina i Masella. Toca el cel a Vallter i connecta amb la pau de la Vall de Núria. Quatre estacions úniques per viure la neu més mediterrània. A prop de tot, sota el sol de Girona, viu el doble. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La borsa de Tòquio es continua disparant per la confirmació de la victòria de Sanae Takaichi com a primera ministra. A aquesta hora suma més d'un 2%. Avui sabrem dades d'ocupació dels Estats Units, mentre que ahir el Dow Jones, a la borsa de Nova York, assolia màxims històrics per damunt dels 50.000 punts. A l'espera de les xifres nord-americanes, ahir les borses europees van tancar sense grans moviments. Prudents, l'IBEX 35 va retallar un 0,40% i avui obrirà des dels 18.100 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La carn d'Aldi és de primera i té un preu molt baix.
Com?
És de primera i té un preu molt baix.
Doncs digueu ben alt.
Carn de primera, un preu molt baix.
Estalvia amb el pit de pollastre filetejat.
A només 3,59 al pack, un 13% menys.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I ho fem molt pendents d'aquesta matinada d'un tiroteig massiu en un institut de secundària a l'oest del Canadà, que ha fet, segons un balanç provisional, 10 morts. Tornem a saludar el corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia, Francesc.
Oriol, què se'n sap fins ara?
Doncs mira, fins ara hi ha 10 víctimes mortals confirmades en aquest tiroteig al nord-oest del Canadà, 8 persones mortes en un institut de secundària, entre les quals l'assaltant, que s'hauria suïcidat segons fonts policials. També s'han trobat 2 cadàvers en una residència de la zona i tot apunta a una connexió entre els dos escenaris.
Oriol, se sap alguna cosa del mòbil d'aquest tiroteig?
No se'n sap res. De fet, la policia està investigant els fets i, per prudència, ni tan sols s'han volgut donar detalls sobre l'arma utilitzada, ni sobre l'arma, ni tampoc sobre la identitat de les víctimes, ni les seves edats, ni si eren mestres o alumnes. Tot plegat per respecte als seus familiars, que encara se'ls està comunicant la tragèdia.
Oriol, aquí, des d'on ens parles, a l'Amèrica del Nord, aquests tirotejos, lamentablement, no són una excepció, però normalment en parlem dels Estats Units. Al Canadà tot apunta que sí, que acostumen a ser, doncs, fets més excepcionals. N'han dit alguna cosa ja a les autoritats?
Bé, les autoritats han parlat, s'han pronunciat, ho ha fet el cap del govern de la British Columbia, que ha lamentat els fets. Evidentment, com tu deies, doncs això no passa amb tanta freqüència aquí al Canadà, però per desgràcia al país hi ha hagut massacres amb arma de foc, amb desenes de morts en més d'una ocasió. Tot i així, al cap del govern li ha costat trobar les paraules.
It's hard to know what to say on a night like tonight. This is the kind of thing that feels like it happens in other places.
És David Tebbie adreçant-se als familiars d'aquestes víctimes. I per cert que el primer ministre canadenc, Mark Carney, ha suspès el seu viatge a Alemanya, on havia de participar a la Conferència de Seguretat de Múnich.
Oriol Serra, gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia.
És una de les qüestions que ocuparan l'actualitat del Matí de Catalunya Ràdio aquest matí. També estarem molt pendents de la vaga a l'educació que hi ha aquí. Els sindicats d'ensenyament preveuen que serà un èxit amb talls de carreteres, mobilitzacions i manifestacions arreu del país.
Mentrestant, el Departament d'Educació ha anunciat les últimes hores que té una proposta de millora per debatre amb els sindicats la pròxima taula sectorial la setmana que ve. Yolanda Segura d'Ustec.
Preveiem una vaga molt participativa, massiva. No estem fent això per gust, sinó que estem estem fent això per necessitat. Sabem que tenim molta gent que no entén les nostres raons, però no per això nosaltres hem de deixar de visibilitzar la crisi que estem patint a nivell d'educació. No estem fent això per gust, sinó que estem fent això per necessitat.
La proposta del govern inclouria la millora de sou, reducció de ràtios i burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva. I a Sílvia Paneque, portaveu.
El departament està en disposició permanent per resoldre problemes, per escoltar, per dialogar, per arribar a acords, avui, demà i l'endemà de la vaga, sempre que siguin, com he dit fins ara, qüestions que tinguin un principi de realitat.
Hi ha hagut punts on les protestes van començar ahir la tarda amb tancades de professors i representants de sindicats educatius, per exemple, un d'aquests punts a ser a Lleida, l'Escola Minerva.
Al matí de Catalunya Ràdio, doncs, ens ocuparem de les demandes de mestres i professors, també dels efectes que pugui tenir aquesta protesta en la mobilitat del país i també dels serveis mínims que hi ha dictats.
Sí, un docent per cada 3 aules, això tant a infantil com a primària com a secundària. També garanteixen un 50% del personal dels serveis d'acollida, menjador, allargament i extraescolars als centres d'educació especial, el Departament també ha fixat un 50% de la plantilla.
I avui és matí de compareixences. Pedro Sánchez ho fa al Congrés per donar explicacions pel caos ferroviari a Catalunya i pels accidents mortals de Gelida i Adamuz, a Còrdoba.
Compareix 3 setmanes més tard de l'accident i cara a cara amb els grups i amb Junts i Esquerra, que li reclamaran un traspàs real de Rodalies i més dimissions pel col·lapse a la xarxa.
Qui assumeix responsabilitats polítiques? Una de les solucions és un traspàs com Déu mana.
Ja n'hi ha prou d'excuses, de relats, de promeses que no arriben mai. Cal accelerar el traspàs de Rodalies.
Sánchez farà seva les explicacions que fins ara ha donat el ministre de Transports. El PP diu que espera una compareixença patètica i irresponsable. També serà el primer cop que el president espanyol parla després de la patacada del PSOE a l'Aragó.
I una previsió per als que fan servir la xarxa de Rodalies. El govern preveu que entre finals d'aquesta setmana i la que ve podria recuperar-se gairebé tots els trams afectats per l'accident de Gelida de fa 3 setmanes.
La consellera Paneque assegura que els trams entraran en funcionament de manera progressiva.
Preveiem, efectivament, la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve. Però mantenim, i és un esforç important que s'està fent per part del departament, tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat.
Més enllà de la R4, la de Gelida, es preveu que la setmana que ve reobri el tram entre Capdevànol i la Garriga, a l'R3. Aquest febrer també està previst que se solucionin les limitacions de velocitat en una 70ena de punts, de ben segur que també serà tema del dia al ple del Parlament, que comença a les 9 amb sessió de control.
I també ho és el vent. Fortes ventades avui que mantenen en alerta el pla Vencat per part de Protecció Civil. Durant la matinada, de fet, el vent ha bufat ja molta força, especialment a les comarques de Barcelona i Tarragona. Fins ara, Protecció Civil ha rebut 45 trucades al 112, sobretot per arbres caiguts, però cap d'elles greu. Més notícies. S'aixequen la majoria de restriccions per la grip aviària.
Des d'avui, la 60ena de granges afectades arran dels 2 brots de grip aviària a Bellpuig i Castellnou de Seana ja no tenen restriccions de moviments. Les explotacions poden reprendre així l'activitat un cop s'ha completat la neteja de les instal·lacions i s'ha verificat que en els últims 30 dies no hi ha hagut cap més cas. Rosa Altisent és directora general d'Agricultura i Ramaderia.
Que sí que hi ha més restriccions de la zona, però que continuem tenint amb aquest risc elevat i, per tant, no podem baixar la guàrdia. De continuar extremant, jo diria, bàsicament extremar totes les mesures de bioseguretat a les explotacions.
Sí que es manté encara la prohibició de concentrar aus en fires, certàmens o exhibicions i la de criar aus de corral a l'aire lliure.
I Tarragona crearà un cens d'ADN de gossos per localitzar i sancionar els propietaris que no recullen els excrements de les seves mascotes.
L'eina també garanteix la protecció d'aquests animals en cas de pèrdua o maltractament.
Tarragona, Clara Echevarria.
El recurs, de moment, es comença a desplegar amb una campanya informativa que s'allargarà fins a mitjans d'agost per explicar a la ciutadania per què és necessari aquest cens genètic que se suma al microxip homologat que han de dur els animals. Durant aquest temps, els propietaris hauran d'inscriure les seves mascotes al cens perquè és obligatori, tal com recull l'ordenança municipal. Si no ho fan, poden ser sancionats amb 1.500 euros. L'alcalde Rubén Viñuales ho explica així.
Permet identificar
cada gos de manera única. I vull ser molt clar en aquest punt. Aquesta no és una mesura recaptatòria. Tant de bo no recaptem ni un cèntim. És una mesura de civisme.
Des de Tarragona, Clara Chavarria Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un estrany robatori gairebé de pel·lícula que es va cometre la nit de diumenge a dilluns a l'hotel Vall de Núria, al Ripollès.
A banda de diners en efectiu, els lladres es van endur una caixa forta que pesa 300 quilos i, segons els Mossos, tot apunta que la van arrossegar amb un trineu o un vehicle similar. Sembla que volien dur-la fins a Caralps, l'últim lloc accessible en cotxe, però 500 metres més enllà la van estimar per un barranc. Ho explicava el Catalunya Nit l'alcaldessa de Caralps, Imma Constants.
Encara no s'ha pogut accedir on està la caixa. Quan puguin recuperar-la, doncs se sabrà si realment van poder-la obrir o la decisió va ser, degut, suposo, al pes, doncs llançar-la en un lloc inaccessible.
La policia busca els autors d'aquest robatori i mira d'esbrinar com van arribar i com van marxar de la Vall de Núria.
I cultura? Si te quieres divertir. 128 milions van veure l'espectacle de Bad Bunny i es converteix així en el quart show més vist de la història, Marta Viana.
Nielsen, la companyia que mesura l'audiència televisiva als Estats Units, també va destacar que el show va trencar diversos rècords en xarxes socials i que va generar un gran impacte en plataformes com Twitter, Instagram o TikTok, amb els moments més destacats que es van compartir de forma massiva i també es van convertir en tendències mundials durant i després de l'esdeveniment. Al davant de Bad Bunny i a l'espectacle de l'any passat de Kendrick Lamar, el de Michael Jackson o de Usher amb 129 milions al 2024.
Més música. I cantaré hasta que me muera. Els catalans Lia Kali i Triquello, el grup francès d'electrònica Cassius, completen el cartell del Festival Vida, que celebrarà del 2 al 4 de juliol a Vilanova i la Geltrú.
Les noves incorporacions se sumen a Fatboy Slim, Amaya, Maria Arnal, Ferran Palau o San Etienne. La barcelonina Lia Kali combina el soul, la música llatina i el hip-hop. I en una clau encara més llatina, un altre dels nous noms és el grup californià de Los Angeles, League of Musicians.
I atenció a aquest canvi. El Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona tancarà per reformes a partir del març i es traslladarà temporalment a Montjuïc.
Ho farà amb la premiada exposició immersiva Els últims dies de Pompeia. L'espai centenari del Poblenou reobrirà totalment renovat el mes d'octubre. Les obres serviran per actualitzar la tecnologia del centre amb nous projectors i una nova sala immersiva. Jordi Sellas és el director de l'Ideal.
És una reforma que va des de millorar els aïllaments dels diversos espais fins a canviar tota la capa tecnològica que el transformi en un centre d'arts digitals líder al món. O sigui, no hi haurà un centre d'arts digitals com l'Ideal quan l'inaugurem a la tardor.
I els esports, Robert Prat.
Ronald Araujo reconeix que portava un any i mig jugant amb problemes d'ansietat que van provocar-li una depressió. Afegeix que les seves filles van rebre amenaces de mort. Són declaracions al Mundo Deportivo. Deco assegura que el sorprèn la capacitat del jugador per identificar el problema i solucionar-lo. Rafinha, amb molèsties, dubte per jugar demà contra l'Atlètic de Madrid. Avui a les 9, primera semifinal de Copa entre l'Atlètic Club i la Real Societat.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
Els Jocs Olímpics de Milà estan resultant realment interessants a nivell competitiu i també en la dimensió social. Per una banda, per actuacions com les del patinador Ilya Malinin, el nord-americà, o de l'italiana Francesca Lollobrigida, o l'altra velocista Arianna Fontana. I a nivell social ja van començar calents amb l'evident xiulada del vicepresident dels Estats Units i la seva dona durant la cerimònia inaugural, o les declaracions de l'esquiador acrobàtic Hunter Hess, assegurant que portar la bandera del seu país no significa que ell representi el que hi passarà mateix. De fet, són diversos els atletes dels Estats Units que han estat crítics durant aquests jocs per les polítiques d'immigració de Trump i han insistit a diferenciar el país que representen del seu president. Admirables. Ara només falta alguna medalla catalana.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
La seguretat no s'improvisa. Es dissenya, es connecta i evoluciona a Sicur. Del 24 al 27 de febrer arriba IFEM a Madrid, Sicur, la fira líder en seguretat integral. Descobreix l'últim en security, seguretat laboral i seguretat contra incendis i emergències. Entra a ifema.es i adquireix el teu passi.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Tenim 18 graus a Sant Boi de Llobregat, amb vent que ja ha superat els 80 per hora. 18 al Perelló, aquí passen dels 100 per hora ja. I 7 graus a Olot, amb un vent molt més fluix. Ara mateix tenim ventades molt fortes, sobretot a les comarques de Barcelona i de Tarragona, també a les cotes altes del Pirineu. Aquest vent provocarà que la temperatura sigui molt suau al migdia, amb més de 20-22 graus a la costa i al prelitoral. Avui amb un dia de vent, amb força sol, però també amb un front que arriba a la tarda vespre i que deixarà més núvols, alguns ruixats a l'oest i al Pirineu, i un cop s'allunyi aquest front, la pròxima nit i demà dijous, el vent encara serà més intens i pot bufar molt fort arreu de Catalunya.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de quatre exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
Molt pendents de la vaga al sector educatiu. Parlarem amb sindicats, docents, serem en directe a una escola del país i sentirem també les valoracions que en fa el Departament d'Educació.
A 9:15 parlarem amb la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque, a qui li preguntarem per la vaga d'ensenyament i pels problemes de Renfe. I cap a 9:45, i encara en temps d'àgora, entrevistarem Gerardo Pisarello, candidat a concórrer a les pròximes eleccions municipals a la capital catalana per Barcelona en Comú.
Quan passin 5 minuts d'un quart d'11 farem una nova passejada amb l'Albert Om, avui sobre el que anomena la dictadura dels Reels d'Instagram. I després, secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres.
I a les 11, entrevista amb l'escriptor, periodista i exministre de Cultura i Esports, Màxim Huerta, que ens presentarà el seu nou llibre, Mamà està dormida.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents vam parlar amb el pare de Lamine Yamal, Munir El Nasrawi, que s'ha erigit com a líder veïnal de Pedralbes en defensa dels drets dels gossos.
És que no hi ha aigua, tio. Però esto qué es, tío, no
dius
hi ha aigua.
Dius aigua com si clar, fossis de Palamós.
Jo parlo català. Mira, jo soc d'un poble de Mataró, sí, vale?
Rocafonda.
I allí...
És un barri.
És un barri de merda, però hi ha aigua a les fonts, tio. La minya mà.
Sí,
d'acord. I aquí en Pedralbes, sí. A l'Ajuntament...
A l'Ajuntament de Pedralbes,
És una vergonya, no?, que deixin morir de set a unes senyores, vale? A sus perros gossos, por la dejadez de la font d'aigua, sí. Tio.
Molt bé, molt bé.
I no me penso callar, vale?
No,
que la minya mà para bien y para mal. Yo no quiero problemas con nadie, ni con Pedralbes, ni con Rocafonda, vale? Però no, mira, mira lo que dice.
No, no, dígalo, sisplau.
Dígalo, sisplau.
Contacten les persones. Cap a 11:45. Més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Avui és un bon dia per a recordar-vos que encara queden rebaixes. I a més, els descomptes ara són els més alts que pots trobar a les botigues. Us ho dic perquè jo sóc una experta en buscar gangues i preus barats. No perquè sempre compra el millor preu, no, no. De fet, de vegades també m'han timat. Sinó perquè duc anys estudiant els webs i els comerços que més m'agraden per trobar l'oportunitat perfecta per gastar. Ma mare sempre diu que soc de butxaca trencada, però què voleu que us diga? Jo no vull que em soterren en diners quan me'n vaig a d'aquest món.
I el segon, el Joan Foguet.
Avui fa 35 anys que Catalunya es va prendre seriosament els seus nens i nenes. I és que avui fa 35 anys que va néixer el Club Super 3. Un espai d'espais que anava de l'infantil al juvenil i que ens va portar personatges propis, Petrifax. Era el lloc on trobaries el que buscaves i que no sabies que buscaves. El Club Super 3 va unificar generacions i orígens. Es van quadrar els fills de la Catalunya dels 6 milions i ens va donar la cançó dels aniversaris. Ens va donar tantes coses com la Supermà. Fiu! El Tomàtic, el Mega Zero, en Son Goku, les Tres Bessones i una manera de ser. Tot ha canviat molt, hi ha molts altres formats, però avui pot ser un bon dia per parlar als nanos com es mereixen i reivindicar el Club Super 3.